El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres ja han arribat a l'estudi Ramon Barnils, malgrat tots els impediments climàtics, l'Anzana Conesa i també en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Us ha costat arribar a cua.cat?
Sí, ho dic per la, a mi sí, una mica.
Anava a dir el diluvi.
Ara ha parat de cop i volta, just començar, para.
Costar, no, el que passa és que ens hem mullat, és un altre tema.
Heu arribat xops. De fet, a primera hora del matí, cap allà a un quart de vuit, plovia, però vaja, era suportable. Jo fins i tot m'he oblidat el paraigua i he arribat a la feina tranquil·lament. Però ara, a les 9 del matí, era gairebé impossible caminar. Vull dir que
no hi ha risc d'oblidar-te del paraigües.
No, no, aquí sí que no, eh? Vull dir que escolti, tenim diversos temes sobre la taula. Tenim la consulta del 9 de novembre. Ja sé que anem traient el mateix tema, però vaja, és el que porta l'actualitat. Avui tindrem la reunió del Tribunal Constitucional i s'espera que admeti a tràmit la petició de suspensió del govern espanyol. Tenen alguna opció o algun indici que pugui ser la cosa contrària a aquesta suspensió cautelar, o ja hem de donar per suposat que aquest serà l'escenari en què el Tribunal Constitucional dirà això no pot tirar endavant? Home, després veurem si tira endavant, però almenys és el
home,
que dirà.
Home, els indicis és que La Vanguardia i l'ABC ja ho donen per fet, ja fan editorials.
Però què vol dir, que La Vanguardia i l'ABC estan dintre del tribunal i sentencien?
Bueno,
també,
en aquest país sembla que els mitjans de comunicació són part de no de les clavegueres, evidentment que no, les clavegueres és l'Estat, però sí que tenen com unes trampilles d'aquestes que n'hi ha al carrer, que no sé com es diuen,
Les fonts.
Les fonts. O
les fonts periodístiques.
Bueno, les fonts periodístiques jo diria que són doncs, les trampetes aquestes que veuen aquestes plaques així de ser tan dur, doncs els diaris són això, llavors les obren, veuen el que n'hi ha i les tanquen, no? Llavors diuen, atenció, atenció, al que ve. I ens han fet la primícia.
Home, a mi m'agradaria que fossin intel·ligents i deixessin fer el 9-9-N i que la gent s'expressi lliurement i prou, perquè és que estem ja en una roda, en un bucle que realment no ens porta enlloc. I realment, a veure, ahir explicava, no, el conseller Homs en què es basa la demanda, que el govern de l'Estat podria haver fet el que es diu un incident d'execució, és a dir, seria un EP que el govern de la Generalitat no està complint amb la suspensió decretada pel Tribunal Constitucional, però no, el que opten és per fer un altre recurs sobre el 9-9-N perquè suspengui el procés de participació. A veure, d'una manera o una altra, el que he dit abans, estem en un bucle i convé que siguin una mica intel·ligents i que deixin fer d'una vegada i que la gent s'expressi lliurement, perquè l'escenari que hi ha després és el d'unes eleccions anticipades, que l'Oriol Junqueras, per cert, ha dit que no està per la llista conjunta amb Convergència i Unió. Curiosament, la vicepresidenta va fer unes declaracions, crec que diumenge, dient que unes eleccions anticipades no ens porten enlloc, suposo que perquè saben que les perdran, perquè Esquerra està al capdavant en totes les enquestes. I parlant d'enquestes, aquests dies en teníem un al País aquest diumenge sobre què Podemos encapçala a nivell d'espanyol, doncs això, que podria guanyar unes eleccions generals. I després tenim l'enquesta de la setmana passada del Centre d'Estudis d'Opinió, que realment hi ha algunes coses del CEO que resulten sorprenents.
Després parlem d'enquestes, si voleu.
No, no, del que vulgueu.
Si vols dir alguna cosa, que et veig molt emocionat amb l'enquesta del CEO, digues.
Fem primer, si us sembla, el tema del 9-N, i cada cosa és un tema, i jo crec que val la pena anar.
Però a veure, la pregunta és, si s'admet a tràmit aquest recurs i se suspèn, després què? Tirarà endavant la consulta, el procés participatiu al govern de la Generalitat, o faran això de passar la pilota, això que en diuen societat civil?
A veure, el que està clar és que anirem a votar. Això ja no hi ha qui ho parli.
La vicepresidenta va dir que no podia garantir el 100%,
no,
que hi hagués sigut.
Encara que vingui el Bush, l'Obama o el Mujahidin dels que sigui. Aquí la gent anirà a votar, perquè ja tenim les paperetes.
Sí, però
ja
qui obrirà?
És igual, encara que votem al carrer. Això sí. Està clar, que la gent anirà als col·legis on ja estan. Això aquest és un fet. Que la gent anirem allà. I la gent que ve de fora i tothom ja està. Ara, l'altra cosa és com que ja estem en un grau que no és un referèndum amb caràcter decisori, que és el que hauria de ser, com que ens han anat tallant les ales i tallant les vies, és a veure com anirem, amb quina forma ho farem i quina foto internacional mundial tindrem. Però el que està clar és que la gent anirà. El tema és, el govern s'ha de saltar la llei ara ja o ha d'esperar el moment definitiu? Jo fins ara era partidari d'esperar el moment definitiu, que és quan fas la declaració unilateral d'independència i que dius aquí...
Però tu creus que Convergència està per fer una DUI?
No, avui no.
No, avui després. Avui després. Jo crec que no, ja ho han dit clarament.
A veure, no han dit que... És com preguntar...
Han dit la DUI no ens porta enlloc. Un referèndum
fa dos anys.
Això vol dir... Vaja, jo no em veig a Convergència no fent una DUI.
Jo sí que la veig en el moment en què toqui. No és que ho vegi perquè estigui en els estatuts fundacionals, en els acords de congrés, sinó perquè és que és l'únic camí que ens deixaran. Ens aniran tancant portes, com ho estan fent, fins que tot abocarà amb una declaració unilateral. I, evidentment, el que no farà el president Mas serà dir d'aquí a un any faré una declaració unilateral d'independència, perquè, a part de que no és el seu estil, seria com ensenyar totes les cartes i no ho farà. Ara, que això aboca amb una declaració unilateral, vaja, jo crec que sí. Dit això, el tema és si ara ens saltarem la llei o, com jo deia, que com que només te la pots saltar una vegada, esperar al final. Ara ja tinc dubtes de si esperarem al final, o això ho sabrem avui o demà, o si tirarem pel dret i el govern farà, amb el recurs aquest que va presentar ahir el conseller Homs, es fonamentarà amb això per dir, bueno, és que està, fins que no ens contestin el recurs nosaltres anem fent, o farà una mica durant 3 dies, adoptarà la tàctica Rajoy de fer veure que no saps de què t'estan parlant, xiular una miqueta i ens ho trobarem el diumenge a partir de les 9 del matí als col·legis.
Però el Pep et preguntava en concret per la passada de pilota ANC, govern ANC, que
estem aquí... Llavors l'any ja n'ha fet de periodista i repreguntat. És el que deia el Bernils, no? L'important era repreguntar.
Has esquivat.
Es passarà la pilota o no es passarà la pilota?
He fet un passing shot. Us he adelantat per fora
de la... Tu dius que es podrà anar diumenge, si es vol, a votar en algun dels punts de participació. Sant Cugat, en concret 5. Jo dic, qui ho acabarà organitzant si hi ha aquesta suspensió cautelar del Tribunal Constitucional?
Torno a insistir. Jo no veig...
Sí, no, sí o no, qui?
Jo, igual m'haig de desmenjar les meves paraules demà, però no veig el president Mas tirant-se enrere del que porta un any dient que votarem a 3 dies
abans. Però també ho deia amb la consulta inicial.
I la va canviar. No la va retirar com alguns ja, va sortir el Rajoy dient és una muy buena noticia, no van a votar. No, perdona, no has entès. Es votarà. Igual ens espera un altre joc de mans, però jo no veig el president Mas dient no votem perquè, ostres, ens ho ha prohibit el Constitucional. Això segur que no.
Bàsicament, crec que no s'ho pot permetre. Fer-se enrere per segona vegada amb les enquestes tal i com estan. Fer-se enrere, ho he dit.
No, canviar el plan. És el que dèiem. Ell pot ara dir, vale, segurament si fos d'Esquerra Republicana o d'un altre partit diria, no, aquí, llavors la tindríem liada a part, perquè llavors vindria, l'agafarien, el posarien a la presó o alguna història d'aquestes. Com que no és el seu estil, jo crec que farà alguna... O pot fer això, la tàctica Rajoy, o pot fer alguna altra variació, però perquè es voti.
O una altra situació. Si finalment Artur Mas, el govern de la Generalitat, decideix tirar endavant i diu, igualment nosaltres tirem endavant el procés participatiu, què pot fer el govern espanyol per intentar-ho aturar?
Això és un tema.
No, perquè... Si anem passant pantalles i anem decidint, doncs ara, si es tira endavant amb el govern, què podria fer el govern espanyol per aturar-ho?
A veure, pot fer 2 coses, o 3. Una, amb el Rajoy fer-se una mica, fer-se fer l'orni, no fer molt de cas, que ara, arribat a aquest punt, ja no ho crec. El que li demanen els sectors més de dretes, que és actuar judicialment i penalment contra el president, o intentar rebaixar el nivell de la consulta i dir, bueno, és que això és una costellada que està prohibida i per tant ara encara té menys validesa. Però enviar les tropes, ja siguin judicials o policials, jo no ho crec, perquè és que ja té el punt de mira de tot internacional, i ja està del canto d'un duro que digui aquest tio no és demòcrata, ara surten els premis Nobel, ara surt què fa? Falta que surti la ONU a dir, home, que votin els catalans, no? És que clar, ja no pot dir no pot fer més el ridícul.
Jo crec que no pot fer una demostració de força com la que ens estem potser imaginant alguns, no? Perquè el món mira i no pot fer segons quines coses. Ara bé, estem a les portes... Bueno, estem en un cicle electoral que vam començar amb unes europees, tenim unes municipals a la cantonada que són molt importants pel Partit Popular, pel que hem comentat diverses vegades a la tertúlia, que s'esquerda el bipartidisme, a les enquestes ho veiem una rere l'altra i necessita mobilitzar el seu electorat en un marc de corrupció, dia a dia veiem nous casos i necessiten també el que comentàvem la setmana passada de crear cortines de fum per tapar les seves vergonyes.
Aquí pot, ahir el president posava un exemple de que estem en una situació que és com si arribéssim a una final de futbol, no? Que el 9-N no és l'últim partit, no és la final, sinó que quan passem al 9-N vindrà un altre, estarem potser a semifinals o quarta final i vindrà més estadis. Jo crec que en aquest cas el que hem d'intentar és arribar a la final, però arribar amb tots els jugadors, que no ens posin el nostre Messi, que és el president Mas. Si ara el Mas fa una legalitat i expulsen el nostre Messi, que és el president Mas, arribarem a la final, segurament. És a dir, pot haver-hi unes plebiscitàries, una declaració d'independència, el que vulgueu, però si no tenim el tio que ens fa els gols...
El teu Messi, segons les enquestes...
Si no tenim el Messi per la final... És que no,
el teu Messi va a la baixa, Marc.
Bueno, ara després passem a les enquestes, si voleu.
Senyor Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Has estat una de les víctimes del ruixat de primera hora, no?
És que més ha coincidit allò, entrada de nens a escola. Allò...
Clar, caos, puntual, caos, puntual. Caos.
Bastant caòtic, però bueno, els que anem a peu, mira, bàsicament ha sigut saltar bassals.
Paciència.
I paciència.
Comparteixes aquesta visió futbolística que Mas és el nostre Messi? És que m'ha impactat a mi, eh? La portaves preparada, aquesta, eh?
Em sapeu...
Ja sabia jo que...
Em sap greu, però la comparteixo en part.
No serà el Cristiano Ronaldo, el teu Messi.
Perquè, no, evidentment que no, però estem veient un Messi doncs, que a vegades divaga, camina molt, corre poc, i que hi ha hagut algunes vegades que dona la sensació de que jugues amb un home menys, malgrat el posis entre tots els titulars.
Però per tant, fot tres gols, quan cal.
Per tant... No veig... si ho veig, pel cantó negatiu, diguéssim. Us acabo d'enganxar ara, per tant no sé exactament en quin punt estàveu.
En el de sempre.
No, estan fent hipòtesis.
No, pregunta-li com
si hi ha suspensió cautelar del Tribunal Constitucional.
Gràcies.
Què passarà?
Si sí, ja no, quan hi hagi.
El govern espanyol passarà... el govern espanyol, perdó. El govern català passarà la pilota, això que diuen entitats de la societat civil, o el govern català tirarà cap endavant, ell, amb la consulta procés participatiu. I... si el govern català tira endavant i diu continuem, nosaltres posarem les urnes, obrirem els instituts, què farà el govern espanyol per intentar evitar la consulta, procés participatiu, mobilització, costellada, depèn dels
Perfecte.
Punts de vista de cadascú.
Començo per un punt que no m'has preguntat. Passi el que passi, diumenge mobilització. Mobilització absoluta a favor de la democràcia i del dret a decidir. Després ja veurem quins partits podem jugar, però d'entrada el que jo demanaria i el que espero i el que si més no jo faré, passi el que passi, mobilització. Dit això, clar, hem de veure el Tribunal Constitucional, no, que es reuneix ara a les 10, bueno, què acaba dient, o si accepta o no a tràmit. Com el Tribunal Constitucional ha pres decisions 100% polítiques i molt poc jurídiques, doncs és una opció que suspenguin aquesta segona consulta o aquest procés participatiu. El govern català, més enllà de la pressió en aquests moments d'Iniciativa i d'Esquerra Republicana, i tot i que no l'han manifestada a dia d'avui, les CUP, però ja ho van fer en el seu moment i es van posicionar d'una manera clara i radical, amb el millor sentit de la paraula radical, crec que no té massa marxa enrere si després no es vol veure abocat a pactar uns pressupostos amb el Partit Socialista i, per tant, abandonar tot aquesta, diguéssim, tot aquest procés iniciat. Jo crec que el govern català no té massa marxa enrere. També cal dir que amb el paper galdós de no haver sigut capaços de pactar aquest pla B fa doncs, 3 setmanes, doncs no els veig molt per la feina. Jo crec que traspassar-ho a la societat civil, a les dues, en principi segur que s'està pensant en les dues grans entitats, Òmnium i ANC, és una possibilitat, però jo crec que serà una possibilitat decepcionant per part de l'electorat que encara confia en el president Mas, que funcionarà segur, que la gent es mobilitzarà encara que convoqui a Iniciativa Òmnium també, poder més, però jo crec que serà una decepció que el president Mas doncs, donarà a la ciutadania i evidentment en el seu electorat. Jo crec que no té masses més opcions a dia d'avui ja que tirar endavant un procés que segurament si ara el Constitucional el suspengués és possible que a instàncies judicials europees poguéssim guanyar-ho, eh? O sigui, dic perquè el posicionament és molt més polític que jurídic. Per tant, jo el que demanaria és que no es fessin passes enrere en aquests moments i passi el que passi, mobilització i tornar a demostrar que els catalans i catalanes estem a favor del dret a decidir, de votar i, en definitiva, de la democràcia, que és el que hem de demostrar al món.
Volia recuperar una cosa que ha dit el Toni sobre l'aprovació de pressupostos. El passat dimecres, a la sessió de control al govern, el PSC es va tornar a oferir per un acord de legislatura i el president va dir que si se sumaven al procés de participació les coses serien molt més fàcils. Jo crec que vaja, s'han ofert masses vegades. Jo crec que ja, si no s'han ofert 5, s'han ofert 10. Ja, sincerament, crec que no cal insistir.
Ha quedat clar que la Iceta s'està oferint.
Crec que no cal insistir. Jo crec que Convergència i Unió ha fet, Convergència més que no pas Unió, ha fet una aposta clara pel dret a decidir amb tots els passos endavant i endarrere, i ara fer un gir de 180 graus al final del camí, jo crec que el seu electorat, ni el seu electorat ni el partit, les seves bases ho entendrien. I ara aquesta davallada que es veu a les enquestes encara aniria...
Jo crec que hem de canviar de tema perquè no hi ha opció de que el president Mas estiri enrere. Podem fer altres anàlisis, però el president Mas segur que d'aquí a diumenge no estira enrere, perquè ja... O sigui, ja s'hagués tirat enrere. Ara ja no hi ha pas enrere. Mira, avui el...
Però aleshores ja...
Passar-li la pilota a l'ANC no, és una mica...
Això tampoc. Jo no ho dic, això, eh? Avui un tuit que ha penjat ara mateix el secretari de comunicació del govern, el Josep Martí. Diu, diumenge tenim, citant el president Mas, diumenge tenim una cita amb el segle XXI, amb la democràcia... I amb el donar la cara. Que... O sigui, el president tira endavant, sí. Això segur.
També va dir que no hi havia marge per no fer la consulta, que s'havia de fer sí o sí, i mira al final, procés
mira,
participatiu.
Al final, fins i tot a l'Herrera diu que votarà, fins i tot a l'Herrera diu que votarà, que va sortir allà dient no, perquè això és no sé què, mira, el votarà, que votarà sí o no, que no m'agrada, però és igual, se li accepta el fet que hagi rectificat i dir, vale, aniré a votar.
S'atreveixen a donar alguna dada de participació que consideren que seria un èxit per a la consulta del 9 de novembre?
Bueno, no es pot fer un percentatge perquè no sabem quin és
el cost electoral,
però diuen que el que vaig sentir fa dues setmanes a l'Elisenda Pelosí deia que ella considerava que 3 milions de... No ho va dir ella, eh?
3 milions,
sí, 3 milions, 2 milions, 3 milions... Quan som a Catalunya?
7 milions i mig.
Bueno, escolta,
2 milions seria un pelotazo, eh?
3 milions, va dir?
Hem de pensar que el fet de la no existència de cens i, per tant, de no poder enviar una targeta censal a casa, com en qualsevol elecció habitual... dificulta també el vot de moltes persones.
I la desincentivació bestial, perquè surti el que surti, demà tindrem notícies, des de demà i fins dissabte, de que és una consulta il·legal, prohibida, impugnada i que no s'ha de votar. Mm-hmm. I hi haurà un sector que no mira TV3 ni Catalunya Ràdio, que tot i que vol anar a votar, i fins i tot votarien que sí, però s'enteraran del que passa per als canals que obren la tapa de la claveguera que hem dit abans, i que ja donen per fet que esto no se vota. Jo sento converses de gent que diu, hosti, jo iré a votar, però com que no vamos a ir a votar, sobretot de gent, de la gent nouvinguda a l'independentisme, que estan a favor, però que, clar, no. Si han dit que no se puede votar, pues no vamos a ir a votar. Amb la qual cosa, evidentment que aquest efecte sí que l'aconseguiran, que gent que en principi aniria a votar, al veure les notícies, els inputs que totes les televisions espanyoles i mitjans espanyols diran no hi consulta, no se vota, diu, hòstia, pues mira, que pena, tu, no se vota.
Tal com està la gent mobilitzada, si hi ha urnes i tens la urna, per dir-ho d'alguna manera, al costat de casa, hem tingut els 11 de setembre una mobilització espectacular a Barcelona d'un...
Que no estava prohibida, que no estava desincentivada.
Barcelona té 80 punts de votació, i jo dic només, perquè 80 punts...
No, Sant Cugat.
Sant Cugat en tenim 5 per 70.000 possibles votants. 69.000...
El que cal saber és quantes meses...
Són 6.800...
La quota faràs quan vagi a l'institut.
Sí, això està clar.
Serà tota...
Home, en el cas...
La gent està molt mobilitzada, molt emprenyada.
La cua que vam fer per arribar a Barcelona, la cua que vam fer per fer la Via Catalana...
Clar, anem a fer una... Jo és com una manifestació.
És un acte més de reafirmació democràtica i per molts nacional.
I a Sant Cugat s'atreveixen a donar alguna xifra?
Crec que serà elevada, perquè la participació... doncs d'altres esdeveniments similars... Doncs
aquí sempre estem per sobre de l'àmbit.
És important, per tant... però, per exemple, quan es va fer l'assaig de la B baixa, es van desbordar previsions. Quan es va fer el 13D, vam tenir 15.000...
Ara busco exactament la xifra.
15.000 votants, si no m'equivoco, en un moment que no és el d'ara. Per tant, entenc que a Sant Cugat hi haurà una participació elevada.
Predicció meteorològica.
El que hem de fer és molta feina, molta feina, doncs, amb aquells sectors, doncs, que tenen menys accés a xarxes socials, a internet, etc. Com pot ser, doncs, gent gran que a dia d'avui no saben a quin col·legi o a quin institut han d'anar a votar, no? Per tant, caldrà fer molta feina. L'ANC ja es posa al carrer, l'ANC assessora, però em sembla que d'aquí a diumenge tots els que volem que sigui un èxit, doncs ens hem de remengar i ajudar a tothom a trobar el seu punt de votació.
Ho posen difícil, està clar. Jo crec que hi haurà una participació important, que la imatge ja la tenim guanyada, perquè hi haurà gent fent cues tot el dia, això és evident, i és el que es persegueix, perquè el que voldríem és una consulta legal, acordada, transparent, facilitada, amb campanya a favor del sí i campanya a favor del no, però el que hi ha hagut és un boicot, una prohibició i unes amenaces. I per tant, bueno, que voti un 30%, un 40% és un rècord. Amb aquestes condicions, evidentment que no n'hi ha... Que diuen, no, és que no hi ha les condicions, no es donen les condicions per poder votar. Dic, però burro, si és que l'has prohibit totes, tu. Com vols que hi hagi les condicions? Si des del minut 1 estàs prohibint-ho, és impossible.
Bueno, és
que hi hagi les garanties democràtiques absolutes. És que està tot prohibit. És que ara deixaran, fins i tot, no deixaran ni que vagis al carrer a fer una cua per votar. Això ho volen prohibir, també. Per tant,
aquest és el cinisme en què se'ns està tractant. O sigui, ahir mateix a l'Iseta, a l'entrevista breu que li van fer a les notícies, també culpava el president Mas, ja he dit, abans ja s'ha entès que no és la meva devoció, no? Però ara el defensaré, culpava el president Mas de tots els fracassos, no? El president Mas es presenta en un moment amb el pacte fiscal, no tira endavant, es presenta amb el dret a decidir, amb la proposta de consulta, sembla ser que evidentment que no tira endavant. Clar, llavors posava el PSC com el garant, no?, d'aconseguir algun èxit en aquests camps. Clar, no sé com es pot ser més cínic, perquè el PSC de Pere Navarro, però va posar tots els pals a les rodes possibles, o sigui, anava posant, a mesura que s'anaven fent avenços, anava posant condicions noves, com l'exemple de la pregunta és claríssim, i ara, doncs, a sobre, acompanyat, parlo de PSOE i Partit Popular, doncs ho han prohibit absolutament tot i estan a favor de prohibir-ho absolutament tot, fins i tot el PSOE, la consulta aquesta que titllaven de costellada. No sé com es pot ser més cínic. O sigui, culpar el govern de Catalunya o els partits que estan a favor del dret a decidir de que no aconsegueixen èxits quan se'ns està prohibint absolutament tot, doncs no sé quina és la carta amagada que deu tenir aquest senyor perquè es pugui desencallar, no diré de la nit al dia, però en un termini breu, doncs una consulta, un pacte fiscal, la seva proposta federal, que encara no sé quina és.
Han dit que el 10N...
Ja no dic una consulta per la independència.
Tinc les dades del 13 de desembre del 2009 a Sant Cugat, que també hi van poder votar, jo no ho recordava, però ara llegint la notícia ho he trobat, i podien votar els majors de 16 anys. Per tant, ens trobem en la mateixa situació que diumenge. Van votar en la consulta 15.000 santcugatencs, una miqueta més, 15.163 santcugatencs, el que equivalia a un 25% dels majors de 16 anys empadronats a la ciutat. I a favor de la independència, recordem que en aquell cas la pregunta era sí o no, va ser de 14.002 santcugatencs van votar sí a la pregunta està d'acord que la nació catalana esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat a la Unió Europea. Ho dic perquè també són xifres a tenir en compte, estem parlant de fa 5 anys.
Que va ser un rècord de participació.
Comparat, que és un 25%,
Sí, sí, comparat, però... per exemple, amb el referèndum de Barcelona per el tramvia a la Diagonal, que va ser un 10%, que li va costar el cap a algú important dintre dels socialistes de Barcelona, i per tant aquests referèndums diguéssim no, que no són votacions vinculants sinó que són diguéssim una mica més orientatius, normalment la participació és baixa. Ara, en aquest cas Bé que la meteorologia diu que igual plou, com a mínim a Sant Cugat, i tota la mobilització en contra de que puguem votar, jo crec que arribar a un 40-50% seria un èxit. Evidentment volem que hi hagi més de la meitat del poble de Catalunya que voti, volem un 51, que realment seria el que donaria una validació, però és un objectiu complicat.
En aquell dia estaven cridats a votar 60.000 santcugatencs, ara 70.000, veurem, estarà bé comparar les dades, tot i que hi havia molts més punts de votació, eh? Repassant ara també la notícia, això de les hemeroteques té la seva gràcia, hi havia punts de participació, per exemple, al Club Muntanyenc, a Can Cadena, a l'Ateneu, vull dir que molts més punts que no els que tindrem el diumenge, si finalment obren les portes.
No, el govern ha fet també, ha volgut entomar, en aquest cas sí que s'ha de reconèixer, doncs, la responsabilitat dels col·legis electorals i només obrint equipaments de la Generalitat. Segurament, si s'hagués pogut articular també, no?, una xarxa d'espais com la que es va fer pel 13D i per la resta de consultes que es van anar convocant, crec que entitats de la societat civil s'hi haguessin apuntat, crec que de manera bastant immediata. L'únic que també entenc que en aquest cas el govern ha volgut protegir una mica aquesta xarxa d'equipaments i concentrar-ho només en els equipaments de propietat de la Generalitat. No sé, a Sant Cugat, si s'hagués pogut fer també obrir a l'Arxiu Nacional, si s'hagués pogut obrir el centre de restauració o altres equipaments que tenim a la ciutat que depenen directament de la Generalitat, no sé els motius pels quals no s'ha fet o només s'ha volgut fer amb la xarxa d'instituts, però bueno, segurament hagués ajudat una miqueta a desbloquejar el que poden ser els accessos d'aquests instituts aquest diumenge, però vaja, estem parlant de dos equipaments més, vull dir que tampoc no vindríem a salvar la cosa.
Home, aquí la impugnació sembla que ve, la reimpugnació que jo li dic, ve per als equipaments i per als webs, diguéssim, o sigui, que el que farà el govern espanyol enviant al Constitucional i per fonamentar la seva prohibició de la jornada participativa / consulta / referèndum, com li diguem, del diumenge, és això, diu, és el mateix que s'ha vingut fent fins ara i aleguen una continuïtat en el procés d'anar cap a la votació, no? I ho intentaran demostrar, segons diuen aquests diaris, perquè la web mateixa de la Generalitat ja informa cap a on està derivant el tema i perquè els equipaments on es fa són equipaments de la Generalitat. Ara jo insisteixo, jo no veig una marxa enrere en cap cas. Vull dir que anirem a votar.
Vull treure un altre tema que té a veure només estrictament amb l'actualitat santcugatenca. La CUP presentarà una moció al proper ple per demanar que Villa Felisa es converteixi en un hotel d'entitats quan deixi de ser la comissaria de la policia local. El cos de seguretat, recordin, abandonarà l'espai a principis de l'any vinent i l'Ajuntament té previst ubicar-hi el Museu de les Matemàtiques. La CUP creu que aquest museu no és una prioritat i demana que la casa se cedeixi a les entitats per reforçar així el teixit associatiu. Si fossin regidors, que votarien?
Jo volia parlar de les enquestes, però
ostres, no.
Però parlem una mica de Sant Cugat.
Sí, que de fet...
Jo en sé d'una que faria sol·licitud ràpida, si això fos així. D'una entitat, diguéssim, que faria sol·licitud ràpida...
Jo em faria una entitat.
D'aquest local.
Jo faig una entitat ràpida.
Home, sí, però... avalada per 3.000 usuaris. Clar, no és una
3.000,
entitat, no. Clar, crear una entitat avui i demanar Villa Felisa em sembla que no seria el més apropiat. Dit això, està bé la moció, no? I segurament hi votaria a favor, tot i que hauríem de començar a matitzar el que entenem per hotel d'entitats o quins equipaments tenim a la ciutat. I una mica...
Però aquest davant no el vam tenir ja amb la Casa de Cultura.
Sí, sí. O sigui, hauríem de planificar millor el que és els equipaments. El pla d'equipaments que es va fer, i jo el vaig treballar molt per acabar abstenint-me en la votació, perquè malauradament no va acabar sent el que jo pensava que havia de ser un pla d'equipaments, partia ja per mi d'una mala base, que no tenia en consideració que tots aquells equipaments ja existents a la ciutat que depenien de la societat civil o de fundacions privades, associacions, etc. Vull dir, ens trobàvem amb l'absurd de que es volia fer un centre especial de treball públic al costat del taller Jeroni de Moragues. Mm-hmm. Doncs home, poder que ajudem el taller Jeroni de Moragues i a poc ser no els hi fem la competència deslleial d'aquesta manera, no? Trobaves absurds d'aquests, que ho vam anar matitzant. L'hotel d'entitats hauria d'haver estat, perquè sempre ho havíem dit, la Casa de Cultura, mm-hmm, per la seva ubicació cèntrica, al costat del monestir,
I perquè ja és un punt de referència.
Exacte, la reforma ja es va fer de cara a que fos un hotel d'entitats, amb armaris, amb taules i ordinador, perquè fessin una mica de despatxet administratiu de les diferents entitats compartits, això sempre ho havíem dit, no havíem de convertir un hotel d'entitats en sales individuals d'una sola entitat, sinó que el que hem de ser el més eficients possibles a l'hora de gestionar aquest tipus d'equipament. Això no va ser així, per tant, continuem sense hotel d'entitats, i, home, jo crec que ara al centre de la ciutat hi ha dos carmels importants, que un és Villa Felisa, com ja deia la moció de la CUP, i l'altre és Can Quitèria. Uh-huh. Can Quitèria porta amb una lona allà
anys
enganxada.
Esprogueïda. Doncs, que li vaig dir a l'alcaldessa l'altre dia, no li va fer gaire gràcia.
Dos mandats i mig, em sembla, i havia de ser un equipament per a col·lectius joves, principalment doncs, atesos des de
serveis socials.
Anava a serveis
socials, aquell.
Sí, havia de ser un equipament que d'infància i adolescència. O sigui, col·locar tots els serveis d'atenció a la infància de 0 a 12, després el taller Jove Natura i hi ha algunes atencions a joves. Doncs aquell equipament havia de ser exactament per això. Finalment no ho va ser. Jo crec que la via que s'ha pres d'aquests museus em sembla totalment absurda per dos motius. Primera, perquè no sé si l'Ajuntament disposa de molt fons Grau Garriga, primera. No sé si l'hauríem de comprar, aquest fons. No sé si se'ls cediria, no tinc ni idea. No ens ho han explicat, això. I després, que el Museu del Tapís i de l'Art Contemporani el tenim a la Casa Aymat. Per tant, una ciutat de 70.000 habitants tindrà dos museus dedicats a una mateixa cosa, o similar, em sembla, que no justifica. I després el Museu de les Matemàtiques, bueno, sembla que és un globus sonda, un buf, per mirar si trobem finançament per arreglar la casa. Sincerament ho dic, intentar enganxar una obra social bancària doncs per intentar arreglar la casa.
Per què ho dius? Per algun concret? O...
El Museu de les Matemàtiques... No, és una opinió personal. Crec que és això, No, ningú m'ho ha explicat, però Banc Sabadell, no? Semblava que ja estava interessat, sí, i anava aquest tipus d'equipament, per tant em semblava una mica un puzzle per anar acabant de trobar els finançaments per arreglar aquestes cases.
Bueno, el Toni ha dit, no? Tenim un parell d'equipaments que són un carmel i que no sabem ben bé què es farà, i crec que l'equip de govern hauria de tenir un projecte clar pels dos edificis. El tema Cal Quitèria, jo és que visc al costat, aleshores, clar, veig des de fa anys i anys aquella lona, i és cert que jo creia que la Carmela Fortuny va ser, no?, que havia deixat bastant lligat el tema que Cal Quitèria fos un equipament d'adolescents.
No, el senyor va ser tu? Enric Tomàs i Antonio Ramon.
Pues van ser ells. Perdó, Toni.
Concretament.
Perdona, Toni.
És més, en el canvi de mandat on nosaltres deixem el govern, aquell concurs queda desert
i no es
reconvoca, diguéssim.
Quan ho reprèn la Carmela...
Allà es queda.
Mm-hmm. Bueno, doncs a veure si en els programes electorals ens diuen què volen fer.
Home, ara és una època que a dos dies de les eleccions fer aquest plantejament és una mica complicat, perquè sabem que aquest tipus d'obra sempre és lent, i si a sobre no hi ha un consens amb les entitats i està clar que no hi ha un pla de previsió dels diferents, o d'aquest espai en concret, doncs a mi l'opció que es proposa, doncs bé, em sembla creativa. La veritat és que no ho havia sentit mai, això del Museu de les Matemàtiques, però està clar que dintre del planejament de la ciutat s'ha de tenir en compte les entitats, però també s'ha de tenir en compte el que és millor per la projecció també de la ciutat, no? I anar posicionant, com s'està fent, doncs amb quins equipaments es volen destinar als diferents serveis, en aquest cas.
Jo estic d'acord amb la part de projecció, No estaria en contra d'un centre d'interpretació de les matemàtiques, perquè un museu de les matemàtiques segurament seria més un centre d'interpretació, un espai així docent. Però, clar, amb la manca d'equipaments que hi ha, o el mal ús que jo, al meu entendre, se li ha donat en alguns equipaments, poder un equipament que és tan cèntric com és la Villa Felisa, el podríem destinar a alguna altra cosa. Després no oblidem que del creixement de la ciutat cap al turó de Can Mates i Vullpelleres es van absorbir dues masies, o sigui, l'Ajuntament es quedava amb la propietat de dues masies, Can Canyameres i Can Revella, les dues a punt de caure, o sigui, també, fa 8 o 9 anys i vaig entrar-hi amb una visita d'obres per mirar de si fèiem allà unes escoles tallers, etc. i estaven en força mal estat, algunes d'elles. Jo crec que això han sigut caramels enverinats. L'Ajuntament segurament no va saber preveure en aquell moment que d'il·lusió de dir, mira, guanyo dues masies històriques del municipi per poder-hi fer equipaments, en un moment on poder la rehabilitació d'aquelles masies hauria d'haver anat a càrrec de que va ser tota l'urbanització del barri. Perquè ara tenim dos problemes, diguéssim. Aquestes dues masies són dos problemes. És molt fàcil, toro passat, dir això, però en aquell moment ningú va ser capaç de veure doncs, que en realitat eren dos caramels enverinats, que allò seria una inversió elevadíssima, i posar-ho en marxa, ja no dic de capítol ordinari, arrencar i fer mantenir equipaments en allà i mantenir-ho. Per tant, s'hauria d'haver jugat de carregar, d'acord, acceptem aquesta propietat, però de la mateixa manera que demanes la urbanització del barri, que demanes la construcció del parc, etc, poder en aquell paquet de compensacions hauríem d'haver posat aquestes rehabilitacions.
El que està clar és que amb aquest tipus d'equipaments s'ha de valorar, per una banda, el que costa per l'erari públic doncs mantenir l'equipament, però l'altre factor és que sigui un equipament, si el que volem és que sigui pel poble, si fem que sigui només de les entitats, acabarà sent un equipament de les entitats. Si no ets soci de l'entitat que sigui, difícilment o normalment hi podràs gaudir. Vull dir que quasi que...
Però on posem les entitats si no si necessiten espai?
On posem? No, és que el plantejament no és aquest. Jo crec, ara vaig a fer una mica de liberal, però jo, si tinc una entitat, m'espavilo i em busco, em llogo, igual que entitats importants de la ciutat, que fins i tot han construït, que després resulta que potser hem mirat massa, no? Hem tirat massa la casa per la finestra i realment, quan tu tens una entitat, has de mesurar a on te pots arribar, no que vingui el papa estat i em digui, no, vull un hotel, no, vull un 5 estrelles de casa.
A mi el discurs liberal amb aquest tema m'encanta, perquè jo parlo de la meva entitat, de l'Ateneu, de l'entitat en la qual treballo, no és la meva perquè no soc soci.
En aquest cas, escolta,
jo,
res a dir.
En aquest discurs liberal
és com
diria...
si l'Ateneu digués, no, perdoneu, jo vull un edifici davant de la plaça de l'Ajuntament i que me'l pagui el...
No, nosaltres hem plantejat diferents opcions i opcions que en Guiteri afrontar aquest arranjament, no? Aquesta restauració de la masia a mitges l'hem posada damunt de la taula. L'entitat tindria capacitat de generar doncs, els recursos suficients doncs, per a mitges, no? Intentar arribar a un acord tipus mesoveria urbana o bueno, ja veuríem quin hauria de ser aquest acord. Però ho dic perquè també que aquest discurs no, de l'entitat que ho demana tot o,
no, que ho demana tot no
si som liberals,
la societat civil ha de ser societat civil
sí,
i és com l'associació de la qual jo soc membre virtual de volem un Verdi, volem un cinema Verdi Sant Cugat, no?
Jo el que diria
virtual, jo també vull el cinema Verdi i fins i tot soc soci, ara això no vol dir que tot Sant Cugat hagi de pagar perquè jo vull un cinema Verdi Sant Cugat.
Però
no?
Volem manera,
Verdi, paguem nosaltres.
D'aquesta manera tancaríem tots els serveis. No, perquè, tots els santcugatencs han de pagar la piscina pels que van a la piscina. Jo no hi vaig, però estic d'acord que part dels meus impostos vagin a una piscina
perquè
municipal,
és un servei públic,
a uns pavellons...
Però no tots els santcugatencs han de pagar perquè jo vagi al Verdi o perquè vagi a una església o perquè vagi a un Ateneu.
Deixa'm acabar el torn.
Llavors, el que sí que diria és com és que a vegades el que necessiten les entitats, i parlo per la meva i per moltes, sigui un percentatge molt petit del que li costa a l'Ajuntament fer exactament el mateix. Jo el que em poso les mans al cap és quan hem vist contraprogramacions, en alguns casos, que si et mires el pressupost municipal, li costa a l'Ajuntament molts més diners que els que demana l'entitat per funcionar bé.
Si això és així en concret més d'un dia, evidentment si ho pot fer una entitat no té per què fer-ho l'administració.
El que ens trobem en molts casos és aquest, de dir, aquestes contraprogramacions, aquest reproduir serveis que s'han fet des de l'administració, allò que deia del pla d'equipaments, es crea un pla d'equipaments i fins que no es van fer esmenes els equipaments existents a la ciutat que depenien de, ja no de les entitats, fins i tot de la Generalitat, no sortien. Bueno, és una visió totalment tancada i d'una construcció de la societat civil i de la cultura, de la política social, etc., esportiva, això, basada única i exclusivament des de la visió de l'administració. I això, primer, que és molt poc ric, perquè és molt poc divers, i després és que és molt car. Si l'administració hagués de passar a fer tots els serveis que fem al teixit associatiu, no podria. Si l'Ajuntament hagués de donar servei, ara dono dades de la meva, dels 2.897 usuaris que vam tenir a l'exercici anterior, hagués hagut fer-ho l'administració pública, t'asseguro que amb, o sigui, amb la part que ens dona a través de subvencions no podria donar aquest servei. Nosaltres estem més o menys a un 75-25 en el pressupost de l'any anterior que és el tancat. O sigui, un 75 que generem nosaltres i un 25 que porta l'administració pública. Per tant, crec que és, ens hem de mirar el teixit associatiu i evidentment si cal, escolta, analitzar-lo a fons, auditar-lo, o sigui, jo no ho ensenyo tot,
no, no estic en contra de les associacions, al contrari,
però, Marc, aquesta visió liberal, aquesta visió liberal teva, a veure, tu ets un ciutadà, ciutadana de Sant Cugat, pagues els teus impostos, tens una entitat, perquè no has de poder disposar d'un equipament públic quan tens una activitat o una reunió, com diu el Toni, estem parlant...
No dic que no, jo.
No, tu estaves dient qualsevol... de pagar un...
No, perquè el Toni ha fet un discurs de dient, tenim tres masies, quatre edificis al centre, localitzats... Tot ho té l'entitat,
no? No, ha dit això.
Ha fet un discurs, una mica, ha fet un repàs de tots els espais públics.
El Museu de les Matemàtiques el podríem ubicar en un d'aquests espais públics que està i utilitzar el que està cèntric per unes necessitats que hi ha reals.
La setmana passada parlàvem de la Blanca...
Faria això, no que tot sigui...
No, em sembla bé que hi hagi un espai on te puguin...
I jo insisteixo, a l'espai havia d'haver estat la Casa de Cultura per ubicació i per decisió.
Segurament un error de...
La setmana passada parlàvem de la manca de planificació de l'equip de govern en temes de la festa de tardor, el pacte per la nit, etc. Aquesta és una mostra més de la manca de planificació. Tenir equipaments que no saps el que faràs durant 4 o 5 anys. És que el tema de Calquitèria és un exemple.
Segur que no és una manca d'idees.
Home,
no és una manca
doncs,
de,
si ja estàs 5 anys, 6, amb l'edifici 8, segurament hi ha una manca d'idees.
Si tu tens un pressupost il·limitat o no t'importa que els diners que tot gastin s'estiguin pagant fins a l'any 2045, com passa amb equipaments del govern de la Generalitat, doncs dius, mira, escolta, jo vaig fent aquí i el que vingui darrere ho pagarà. El que s'intenta és...
És que no anem sobrats d'equipaments
no,
públics perquè hi ha edificis buits.
No, perquè les generacions d'ara puguin anar amb una activitat X que interessa amb ells, no tinc per què hipotecar les tres generacions que venen darrere. És un exemple posat a l'extrem.
Extrem.
Una bona anàlisi de la situació d'entitats, de les subvencions que es donen, etcètera, seria... segurament requeriria d'un pressupost d'inversions ara, però que suposaria un estalvi d'ordinari posterior. Vull dir que, a vegades, també una visió més general aniria bé. És evident, si el meu espai, doncs o el cop l'Ajuntament, o em dona un espai que ja és municipal, o anem a mitges, o el que sigui, això vol dir que, per mi, entitat, en un futur serà un estalvi en lloguers, en els diferents conceptes, que, per tant, també repercutirà en aquesta aportació municipal. No? Vull dir que jo crec que cal una assentada més estratègica.
El que ha de vetllar és perquè els serveis que es subsidiarien a les entitats siguin per tothom.
El que no pot, problema.
El que jo no, o sigui, donar un espai per a les entitats, correcte, però els espais preferencials han de ser oberts a tothom, no només
si
als
ningú està dient que no, si és que un hotel d'entitats és un equipament de ciutat on tothom pot fer-hi activitats, com ha dit el Toni, hi ha espais compartits, mancomunats, vull dir, no és un xiringuito de quatre entitats, crec jo. No és aquest el plantejament.
No, també jo ara, pensant en veu alta, potser un hotel d'emprenedors.
Doncs, per què no?
Mirar amb l'objectiu de ciutat que s'està plantejant, el model de ciutat, i evidentment les entitats se les ha de cuidar i ha d'haver espai, però posicionant-nos com s'està posicionant una ciutat doncs, amb un dinamisme econòmic important, doncs, escolta, un lloc on te puguin anar, a part dels vivers d'empresa que n'hi hagi, o els trade centers, els arrobes sí, i tot sí. Això, llocs on la gent que està començant...
Estem pugui... d'acord, ningú em va comprar pugui aquesta proposta, però estic d'acord. No, a veure, no, però
la faig i té, la mateixa, té el mateix risc que he dit abans, eh? Això és que ho pago jo perquè 10 o 30 emprenedors
s'hi posin. Però pots estar creant empresa en el teu territori.
Això l'he dit, perquè aquesta sí que pot
valor.
Crear riquesa, que té un cost, però sí que hi ha un retorn, no? Pot haver-hi un retorn en els casos d'èxit.
Segurament les entitats també. Entitats grans que generen activitat, que tenen personal contractat, que paguen impostos, que també sí, acaben generant riquesa, jo crec que diversitat i contingut social i cultural en un municipi.
Ho hem de deixar aquí, ens trobem la setmana que ve, dia 11.
No hem parlat d'enquestes?
Podem parlar la setmana que ve. Les enquestes eren... del
CEO,
CEO.
El país, i la del CIS que no arriba.
I la del CIS, exactament.
Deu estar a la cuina, no?
Deu estar, és que hi ha molta cuina aquí.
Sí.
Escolti, no hem de deixar aquí. Fins la setmana que ve, que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.